Si t'adors escoltant poesia, és possible que et surti per les orelles. A la nostra convidada d'avui, el seu pare li llegia poemes de ben petita. No contes de nens, sinó poemes d'adults. Així li va entrar el verí de la rima i el ritme des de jove. Quan la sentim parlar, se'ns oblida que va néixer a Rússia i que hi va viure fins pràcticament als 17 anys. Allà, atenció, va viure a l'entrecreuament de l'Avinguda dels Pintors i el Boulevard Poètic. Estava escrit el totxo que seria artista. Envoltada de llibres i nascuda en una família plena d'eminències, estava destinada a ser més llesta que la fam. Parlem de Xènia Diaconova, poeta, traductora, crítica literària, editora, professora d'escriptura, que avui ens acompanya.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
He estat tota la tarda assajant davant del mirall. Dobre Pajalavat? Ho he dit bé o ho podria dir millor, oi?
Bueno, molt bé, molt bé, molt bé. Fantàstic.
Que és una mica benvinguda,
sí,
benvinguda.
Sí, sí.
Digue-ho tu, que ho diràs millor.
Dobro Pajalavat.
Bo, és bastant diferent, però està bé. Xènia Diaconova, moltíssimes gràcies per venir a Les Dones i els Dies.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Escolta'm, això que dèiem, tu vas néixer en l'entrecreuament de l'Avinguda dels Pintors i el Boulevard Poètic. És que ja estaves predestinada, tu creus, a dedicar-te a les lletres?
Bueno, jo crec que en realitat, això ho explico una mica al meu llibre del conte l'alfabet, no? que a la Rússia soviètica hi havia aquesta mania de fer carrers amb noms temàtics, no? Barris temàtics, això. El carrer dels compositors, el carrer dels artistes, el Boulevard Poètic, i que això en realitat més aviat fa pensar en una cosa de molt mal gust, no? Almenys el Boulevard Poètic no tenia res de poètic, ni de boulevard tampoc, era un carrer més aviat estret i brut i bueno, en fi, que no podia inspirar ningú, bueno, potser algun poeta molt brut, sí.
Però vaja, sempre està bé, com a mínim com a credencials. Escolta, que jo vaig néixer pràcticament al Boulevard Poètic. M'ho mereixia tot això, que tota aquesta vida que he tingut.
Bé, no ho sé, el cas és que ara ja des de l'any 21 que no vaig a Sant Petersburg i llavors tot el que aleshores em semblava, bueno, com aquests suburbis on em vaig criar, que són uns suburbis bastant avorrits, grisos, tristos de la ciutat, doncs ara quan hi penso m'agafa una certa nostàlgia i els mitifico una mica.
T'anava a dir, nostàlgia és una paraula, no sé quina és exactament la paraula en rus, però sí que teniu fama de ser un país amb certa nostàlgia. I no sé si la definiu d'aquesta manera, però m'agradaria una mica que em parlessis d'això, d'aquesta nostàlgia russa, o que potser nosaltres ens l'hem pintada a l'oli, eh? Perquè crec que tenim molta literatura feta de com ens imaginem que són els russos.
Sí, a mi em costa generalitzar realment, eh? No et sabria ben bé dir gran cosa sobre l'ànima russa, sobre l'ensaladia russa, sí. Però, no sé, suposo que hi ha, bueno, molta gent diversa a Rússia com a tot arreu, no? Jo et puc parlar de mi, això sí.
Sí, de tu, i que em parlis de tu, de fet.
Sí, aviam, clar, ja et dic, jo ara mateix, des de fa... Bueno, sí, des de fa ja 5 anys que no vaig a Rússia, quan abans hi anava sempre a l'estiu i a vegades també a la primavera a veure la família i els amics, i llavors quan ho tenia fàcil perquè hi havia vols directes, doncs ho donava per fet, que ho feia cada any, i em semblava normal també viure una mica entre dos països. Quan anava allà m'impregnava de la llengua russa, aprenia les paraules de l'argot juvenil noves que desconeixia, em posava una mica al dia també dels llibres que havien sortit, i em semblava normalíssim poder-ho fer. I ara que no ho puc fer, bueno, clar, puc estar en contacte, òbviament, amb els meus amics i amb la meva família, però a distància i no és el mateix. Llavors ara, això, moltes llibreries, per exemple, que no vaig arribar a entrar-hi a Sant Petersburg pensant, bueno, ja tindré ocasió, ja arribarà el moment, quan tingui més temps, doncs ara penso, ostres, ja hauria d'haver entrat els llibres que podria haver comprat allà i ara vés a saber quan hi tornaré.
A mi hi ha una cosa que em va cridar molt de Sant Petersburg, que tu potser ho trobes molt normal, però que hi havia molts com garatjos amb llibres a terra, que venien d'una manera absolutament com... És a dir, llibres de segona mà, llançats a terra. I jo pensava, com ha de ser Rússia que obren un petit garatge de casa i tenen els llibres allà a terra? O sigui, quina abundància de literatura.
Bueno, clar, suposo que estem parlant d'aquella petita part de la societat russa que llegeix, que no deixa de ser una part molt minoritària, en realitat, de la societat, no? Llavors... Sí, suposo que hi ha moltes dins d'aquesta petita part de la societat que llegeix, doncs ens podem trobar això, llibres, a famílies amb molts llibres, però vaja, no sé, també era molt, molt normal, per exemple, a l'època soviètica, que la gent se subscrivia a les obres completes d'un escriptor. Per exemple, les obres completes de Dickens, que ocupen molts volums, a casa meva hi eren, traduïdes al rus, i recordo haver llegit en algun lloc sobre un gran dramaturg rus, que cito també el conte de l'alfabet, que es deia Yevgeny Schwartz, que va caure malalt ja cap al final de la seva vida, i va dir, bueno, ara m'he subscrit a l'obra completa de Dickens i em pregunto fins a quin volum aguantaré. I pobre, va morir quan encara no havia acabat el volum 3.
Però llavors vol dir que us agrada col·leccionar llibres, però a casa teva en llegíeu molts. De fet, ho expliques que tenies uns avis que tenien una biblioteca babèlica.
Absolutament, sí, sí. Bueno, mira, jo he tingut sort, que sí que he nascut en una família on sempre hi ha hagut molts llibres i gent molt lectora, i jo tenia molta enveja dels adults que llegien tant i podien llegir en llengües diferents, i jo, clar, no volia ser pitjor, per això en algun moment, bueno, sempre explico aquesta anècdota de la meva àvia, que és meravellosa, quan ella em deia, bueno, aquí baix, en aquesta prestatgeria, tens els llibres que podràs entendre d'aquí a 5 anys. Aquí, una mica més amunt, els que podràs entendre d'aquí a 10 anys. I els que estan allà dalt, els que trigaràs 20 anys a entendre.
A mi I tu vas anar directe pels de tercer pis, oi?
Òbviament, sí, sí. O sigui, em vaig esperar un moment que ningú em vigilava i em vaig enfilar una escala i vaig anar als de dalt del tot, perquè, ostres, esperar-me 20 anys per entendre uns llibres meravellosos em semblava imperdonable.
Entre aquesta tercera pila et vas trobar la Lolita de Nabokov.
Bueno, no sé si hi era, però el cas és que sí, era un llibre que vaig llegir d'adolescent i que ara m'agradaria tornar-lo a llegir. Però en aquell moment em va semblar enlluernador i meravellós. El vaig llegir en rus, però crec que l'hauria de tornar a llegir en anglès, que és la llengua en què va ser escrita.
Doncs escolta, el que sí que de moment tenim és la Xènia Diaconova en aquest estudi i totes les seves cançons, que t'he de dir que si hi hagués un premi de cançons curioses i diferents, el guanyaves tu. Seguríssim, dels 6 anys que fa que fem aquest programa.
Tumbala, 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 laika, tumbala, 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 la. Spielbala, laika, tumbala, laika, spielbala, laika, tumbala, la. Steita bucherine tracht.
Ens ha fet una llista, com sempre, ja sabeu que és divendres, passa una mica més d'un quart d'hora, d'un quart de 10 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio sentint les dones i els dies, i la Xènia Diaconova ens ha triat unes cançons i ens ha triat aquesta balalaica, balalaica, que jo crec que aquesta frase, jo crec que no sabíem ni què volia dir, però fa molts anys la sentíem molt, això, la balalaica. Explica'ns quina és la història darrere d'aquesta cançó.
Bé, per començar, és una cançó en llengua yiddish, no? Que és la llengua dels jueus d'Europa de l'Est, no? I que és una llengua actualment, podríem dir, més morta que viva. Bueno, viva a nivell de parlants, però literàriament més aviat morta. Tot i que en el seu moment era una llengua, bueno, existent, no? Literàriament. Per exemple, Isaac Bashevis Singer, un dels meus escriptors de capçalera, escrivia en yiddish. Llavors, a mi sempre m'ha interessat aquesta llengua, tot i que no la conec, no la parlo, però m'agrada molt escoltar cançons en yiddish, perquè una part de la meva família, per la part materna, sobretot, és jueva, descendència jueva, és a dir, ètnicament jueva, sense que això vulgui...
Que és aquesta àvia que va anar un dia el metge, l'oftalmòleg, i li va dir, tu saps que Putin és jueu?
Sí, sí, són històries d'antisemitismes quotidians que encara existeixen a Rússia, ara potser van a menys, però en l'època soviètica hi eren. Llavors aquesta cançó que he triat, Tumba la Laika, interpretada per les germanes Barry, que eren unes cantants meravelloses, com podeu intuir sentint aquestes veus greus tan sensuals, és una cançó en yiddish, una llengua que m'interessa per raons familiars i culturals, i que tinc entès que explica la història d'un noi que vol casar-se, no sap ben bé amb qui casar-se, llavors li fa unes preguntes a una noia a la qual pretén, i li fa unes preguntes que són com unes endevinalles. Li pregunta, noia, noia, què pot créixer sense pluja? Què pot cremar i no acabar de cremar mai? Què pot... quina cosa pot enyorar i plorar sense llàgrimes? Llavors la resposta és una pedra, un amor, un cor. Però bé, explicat així potser queda molt banal, però la cançó és preciosa.
Escolta, ara m'he quedat parada. Vol dir que tu també entens el yiddish?
No. Ah. Jo aquesta cançó... hi havia una època que jo intentava tocar una mica la guitarra i aquesta cançó vaig intentar cantar-la i acompanyar-la amb la guitarra. Llavors vaig buscar el significat de la lletra que em va explicar el meu pare, que coneixia molt bé aquesta cançó.
La cosa és que tu em parles uns quants idiomes, perquè t'ho dediques a traduir també.
Bueno, tradueixo també a vegades de llengües que no sé. Així vaig més ràpid.
D'acord. Ma, què vol dir, que t'ho inventes o què?
Sí, bueno, quan tradueixes poesia, a vegades està bé. És saludable tenir un grau de...
d'invenció.
Desvergonyiment, sí.
Escolta, ara estàs a l'últim llibre que has escrit, és en prosa i en català, que és aquest, el conte de l'alfabet, del que estem parlant algunes coses, i... clar, jo em pregunto, tu has publicat sobretot en rus, però clar, ara ja comences a escriure en català, ja fa temps. Què significa això? Perquè clar, tu vas venir aquí amb 17 anys. M'imagino que fa certa impressió, cert vertigen. Però al mateix temps tens un nivell fantàstic, meravellós de català.
Moltes gràcies. Bé, el cas és que ja, això, he publicat dos llibres de poemes en català, dos reculls de poemes, un recull d'articles i un llibre a cavall entre crònica autobiogràfica i articles, assaig. Llavors, com que ja porto uns quants llibres en català, ja no se'm fa tan estrany, tot i que al principi sí que em sentia molt insegura. Bueno, sempre em sento insegura, és normal. Potser el dia que em senti segura deixaré d'escriure, perquè llavors ja no tindrà gràcia. Però, vaja, sí, al principi em semblava com molt... molt arriscat. Escriure en una llengua que no has mamat, no? És a dir, jo no... tants amics meus d'aquí diuen, això la meva àvia ho deia així. I clar, jo tinc una meravellosa àvia russa, però no tinc cap àvia catalana que pugui certificar l'autenticitat del meu català. Llavors, em vejo molt les àvies catalanes dels meus amics. Però vaja, no sé, també el cas és que, com que ja fa anys que no vaig a Rússia, em sentiria també falsa escrivint en rus, perquè és una llengua que és la meva llengua materna, però no la sento cada dia al carrer.
Clar, és una relació curiosa aquesta, perquè m'imagino que la infància té a veure amb el rus, i hi ha com aquesta nostàlgia, i la llengua de la vida adulta és el català.
Sí, sí, sí. No, bueno, clar, jo segueixo fent servir el rus constantment, no?, i mantinc moltes amistats russes i llegeixo en rus tota l'estona, per tant, el rus continua sent...
Però penses en català o en rus ja?
Depèn molt de la situació, no? I en els meus somnis també hi ha una barreja terrible de llengües.
Sí?
Sí, sí, sí.
M'encanta.
No, molt sovint penso, això, jo què sé, somio amb la meva àvia russa, llavors somio que li parlo en català i no m'entén, coses d'aquestes.
Somnis de traductora.
Осеннему морю к зеленой земле плыву я на белом своем корабле, на белом своем корабле, на белом своем.
No és l'osset Misha, però és el petit mamut. Sí. Escolta, explica'm aquesta cançó. Això és infància pura, no?
Sí, sí, total. Mira, aquesta cançó, que és una mica cursi, una mica embafadora, però és tan commovedora. És un petit mamut, ve d'uns dibuixos animats, de l'any 83. Abans, quan hem parlat de la tumba, la Laika, les germanes Barry, jo volia dir també que són de l'any 65. Jo crec que és important saber els anys, no? Llavors, això, en canvi, aquí ara hem fet un salt, del 65 al 83. Són uns dibuixos animats que a mi m'agradava molt de petita i que ara he recuperat perquè tinc un fill i llavors també començo a reveure els dibuixos de quan era petita. I aquest encara m'agrada ara que abans, que és la història d'un petit mamut que de cop i volta es desperta i resulta que tots els mamuts han mort i ell, bueno, s'han extingit i ell és l'únic que s'ha salvat, però clar, no entén què ha passat i busca la seva mare. I al final li troben una mare que és una elefanta. Clar, ell no sap ben bé, no entén el que ha passat, però es queda amb la notícia bona, que li han trobat la mare.
I això ho cantaves de petita, que era una cançó que veies a la televisió?
Sí, jo veia, aquests dibuixos els havia vist alguna vegada a la televisió i em sona haver vist també algun programa sobre orfenats, que em va impressionar molt en el seu moment, perquè, clar, t'adones que... Clar, jo vaig tenir la sort de tenir pare, mare, avis, tothom que m'estimava molt, que em continua estimant, òbviament, i, en canvi, clar, a l'URSS, al país on jo vaig néixer...
Fem una parada i fonda amb això que dius, perquè, clar, tothom encén des de Catalunya i diu, tenia un pare, una àvia, una mare, tothom que m'estimava, vaig tenir una sort, perquè tu, per exemple, expliques que quan anava a l'escola, la majoria dels teus companys eren fills de mares soles.
Sí.
I això era l'habitual a Rússia.
Bueno, a la URSS d'aquell moment, que estem parlant de finals de la URSS i principis de, de no se sap ben bé què, però de la post-URSS, no? Llavors, clar, per això hi havia, era una societat convulsa, desestructurada, un moment de crisi a la societat quan, clar, hi havia moltes parelles que trencaven, moltes famílies que no aguantaven la pressió social o la misèria, no?, en què havien caigut molts. Llavors, clar, hi havia moltes situacions difícils a les famílies i per això recordo haver vist aquell programa sobre orfenats i haver pensat, ostres, hi ha nens que es passen tota la infància en un lloc així, esperant que arribi la seva mare o el seu pare. Llavors, després vaig saber que aquesta cançó del petit mamut és com una mena d'himne no oficial dels orfenats russos, que encara ho era a l'època soviètica i encara continua sent-ho. Llavors, encara fa més mal aquesta cançó, no?, aquest petit mamut que pensa que ha trobat la mare, però en realitat és una mare adoptiva, però és igual, l'important és que ha trobat la mare.
Clar, tu eres filla única amb una família de persones, jo diria que excepcionals, perquè hi ha científics, filòlegs, biòlegues, matemàtics, o sigui, no era una mica de pressió això per a una nena petita? Perquè, clar, aquí no podies fallar, havies de ser un monstre, una intel·ligència preclara. O és tothom així a Rússia?
Mama? No, home, no. Llavors, no sé què passaria. No, jo no ho vivia com una cosa dolenta ni estressant, no sé, per mi era perfectament normal, no sé, la meva mare era mestra de piano i llavors venien a les seves alumnes a casa a tocar el piano, a cantar, que cantaven unes cançons russes, les romances del 19, romàntiques, molt boniques, i jo estava encantada de sentir això, o sigui, em vaig criar escoltant aquesta música clàssica.
Has escoltat molta música, eh? De fet, et vaig sentir una vegada que deies que havies descobert la música pop quan vas arribar a Espanya.
Exacte. Sí, sí, la veritat és que jo vivia en la meva bombolla de música clàssica. Bueno, i encara ara continuo pensant que, bueno, la música clàssica i el jazz, per mi, són les músiques serioses, diguéssim. Tot l'altre està bé, però és prescindible.
D'acord.
Per mi, vaja, per mi. Però, bueno, en fi, que sí, que és veritat que no era gaire conscient de les altres músiques, no? El flamenc també és una cosa molt important, però clar, també en això hi vaig arribar molt tard.
Clar, o sigui, totes les dones de la teva família, a més, amb carrera universitària, pràcticament, menys la teva mare, per alguns motius, però en general, és a dir, clar, estaves acompanyada també d'unes dones que a més expliques que la teva àvia era una mica com si fos algú de la KGB, perquè et controlava totes les hores del dia perquè tu estudiessis, perquè fessis els deures i tot. Explica'ns això.
Bueno, això de la KGB, pobreta, és una broma, sí. No, però, bueno, sí, és cert que, aviam, a l'URSS hi havia aquesta idea, no?, que les dones també, els homes i les dones havien de contribuir al benestar de l'Estat, que havia de ser un Estat productiu, no?, que produís constantment. I llavors sí que hi havia moltes dones que es dedicaven només a la vida familiar o a portar la casa, però era perfectament normal que les dones estudiessin i treballessin. Vull dir, estava ben vist. El que passa és que, clar, hi havia la pressió social, és a dir, lo normal era doncs, que d'una dona s'esperés que estudiés, treballés i, a més,
fos mare.
Fos mare, bueno, cuidés el marit. Bueno, això ja és universal, no? Però sí, sí, això és així.
Això és així, i havia de tenir... Tot això, clar, ser dona llavors a Rússia és molt exigent. Tu creus que aquesta exigència la continua portant la Xenia Diaconova a sobre o què?
No ho sé, ho haurem de preguntar als meus biògrafs del futur.
Escolta, anem a sentir una altra cançó meravellosa, en aquest cas en polonès, perquè clar, Xenia Diaconova és traductora, llavors ha dit, jo us portaré una cançó cadascuna d'una llengua. Em sembla meravellós això que has fet.
Gràcies.
No li veieu la cara, però està somrient. On et porta aquesta cançó? En polonès. Polonès el parles o què? O l'entens una miqueta, oi?
Bueno, sí, l'havia estudiat una mica i havia arribat a llegir-lo bastant bé fa uns anys, però ara el tinc molt, molt rovellat. Una de les meves grans il·lusions del futur immediat és recuperar el polonès. I sí, aquesta és una cantant meravellosa, Eva Demarczyk. La cançó és de l'any 62. És una de les cançons d'amor més divertides que conec, perquè es diu "Que divertit que et veig sota la pluja". I és una noia que se'n fot molt carinyosament d'un noi que l'està buscant, bueno, no l'està buscant, romànticament l'espera a sota de casa seva i mira per la finestra. I llavors ella diu, escolta, però està plovent, agafa un paraigua, posa't un abric, perquè em fas pena allà rondant-me d'aquesta manera. I diu, i a més, quan ens trobem pel carrer, fas veure que no vols saber res de mi i a vegades vas a un quiosc i compres un diari encara que ja en tens un d'igual a la butxaca. Aquest detall el trobo preciós. És una cançó amb una lletra molt divertida. A mi m'agraden aquelles cançons que tinguin lletres guais.
Té un punt irònic, perquè sí, en el fons el que està dient és una mica que l'està assetjant. Però...
Bueno, però és molt tendre. És,
sí,
molt,
és
tendre.
Molt tendre. Perquè sí, clar, el sí, veu sí, allà mullat, veu que va comprant diaris, el noi per esperar-la, tota aquesta mena de cortesia antiga.
Sí.
Imagino d'aquesta cançó dels anys 60, és un altre moment. Sí, nosaltres sí, aquí en el programa sempre preguntem per l'amor romàntic, també, si ens ha fet mal o no. A la Xenia Diaconova, aquesta idea de la mitja taronja, l'amor romàntic i tot això, o en una família d'intel·lectuals, no, això no t'importa, el tema de buscar l'amor de la vida?
No ho sé, no sé què dir-te. Jo crec que he tingut molta sort amb tota mena de relacions a la vida i a més, trobo que les amistats també són una forma d'amor quan són amistats de veritat. Jo, un referent en aquest sentit per mi era la meva besàvia, que tenia el do de l'amistat, o sigui, ella va arribar molt gran, però mantenia les seves amistats de joveneta durant dècades i dècades, i sempre em deia, sí, òbviament, m'he casat, he tingut fills, però els meus grans amors de joventut eren les meves amigues i són els amors que han durat tota la vida, no? I moltes vegades hi penso en això, perquè també intento parlar d'això en el conte de l'alfabet, d'un concepte d'amistat.
Això em va encantar, tres nivells d'amistat. Seria com allò de amic, conegut i saludat, una mica, que és a dir, teniu tres tipus d'amics a Rússia. Explica-ho als oients, si vols.
Sí, és un tema que sempre m'ha fet gràcia perquè aquí és molt diferent, és a dir, el concepte d'amistat, bueno, aquí diem amic per qualsevol cosa, no? Un amic és algú amb qui et trobes un cop l'any, fas una cervesa, us poseu al dia i adéu. Però si hi ha bon rotllo, per què no dir-ne amic, no? I sobretot si ja portes uns anys quedant-hi de tant en tant. Però, en canvi, bueno, en rus hi ha com a mínim tres paraules diferents, per diferents graus d'amistat, no? Si és una amistat realment íntima, profunda, d'algú amb qui comparteixes coses, amb qui confies, amb qui, no?, pots explicar coses íntimes, o algú de qui esperes que t'ajudi en un moment difícil. Clar, és una paraula, no? Que és druk. Després hi ha un altre, que és Priàgel, que és algú amb qui tens un això, una relació simpàtica, de camaraderia, de complicitat...
Amb aquests que a vegades quedeu per explicar-vos acudits, que és una cosa que m'ha fet molta gràcia.
Sí.
Que és, de manera habitual, els russos o alguns russos queden per explicar-se acudits amb coneguts, podríem dir.
Bueno, sí, perquè, bueno, has de fer alguna cosa, no? Clar, jo sóc abstèmia, llavors no tinc el recurs d'emborratxar-me amb els meus amics de segon grau, però, clar, com que no em puc emborratxar, doncs mira, per què no explicar-nos acudits, que és una altra manera d'emborratxar-se?
És maco.
I llavors hi ha el tercer grau d'amistat, que són, bueno, això, els que diríem els coneguts. El que passa és que tu no diries mai en català un conegut meu m'ha dit, no? Perquè semblaria molt raro que si
t'haguessis... Semblaria que li tens una mica de mania.
Exacte, sí. Però en rus ho podem dir en el sentit que són persones que et cauen bé, però amb un amic de veritat hi ha un compromís i amb els altres, doncs, cada vegada hi ha menys compromís.
L'amic bo és druk,
sí,
eh? Jo m'ho he apuntat, això,
sí,
perquè si aneu per Rússia, digueu druk a la gent.
Bueno, si s'ho mereixen, esclar.
Si s'ho mereixen, eh? Cecilia Bartoli, perquè ja ho hem dit que la Xenia Diaconova li encanta la clàssica, ens havia de portar aquesta gran cantant, aquesta soprano meravellosa, cantant Caro Mio. I vaja, jo també vull demanar-te, perquè hi ha molts capítols del teu llibre, d'aquest abecedari, parlant de l'escola. Mm. L'escola a Rússia et va marcar molt, i hi ha escenes que sorprenen pel rigor... també a vegades per la tendència a l'escarni, fins i tot a la humiliació dels alumnes. Això et fa allò, el que diuen, el que no et mata et fa més fort, o què?
Bueno, clar, estem parlant també d'una època molt determinada, l'època immediatament postsoviètica. Llavors això de...
Clar, que tu devies tenir quants anys?
Bueno, a l'escola espanyola que descric una mica el llibre, jo tenia 12, 13, no, o sí, 13, 14 poder, por ahí. Llavors, sí, llavors estem parlant d'una escola postsoviètica que encara arrossega aquesta herència soviètica, d'una educació molt dura, que és molt bona per una banda perquè et fica al cap d'una manera profunda allò de la letra con sangre entra, doncs això, molts coneixements útils, i d'altra banda també, bueno, les exigències i el tracte amb els alumnes a vegades sí que arribava a ser desagradable i humiliant, o sigui... Bueno, era l'altra cara de la moneda de l'exigència, no? Llavors, bueno, jo, clar, amb alguns professors, els que m'humiliaven, bueno, a mi afortunadament no em va humiliar gaire ningú, però sí que he sentit històries de les meves amigues, no? Una cosa que explico en el llibre, també una amiga em va explicar que la seva mare va anar un dia a la reunió de pares, i la tutora de la classe va dir a totes les mares que hi havia allà: heu parit aquesta colla d'imbècils i ara què n'hem de fer? Però literalment, que dius, ostres, realment, bueno, aquí s'hauria muntat, no sé, haurien denunciat una tutora que digués això en una reunió de pares.
I per què creus que es diu allà? Què hi ha? Que es diu, és un costum, és una manera de parlar, en el fons no ho volen dir això, però...
Bueno, suposo que m'imagino el cas d'aquella senyora que devia ser, no, una professora, no sé si de primària o de secundària, que devia cobrar una misèria, que es devia sentir també maltractada a la feina, també que es devia sentir molt malament pel fet de, bueno, d'haver de fer classe a uns nens que no volen que els facin classe, com és normal, d'altra banda. Llavors, clar, es volia venjar d'alguna manera d'aquesta situació, es volia desfogar, i va triar, doncs, la forma més feridora per fer-ho.
De tota manera, més enllà d'aquesta professora, tu has tingut unes relacions molt especials i molt maques amb professors.
Sí.
De fet, tens aquesta època del Gymnasium Cervantes, que era aquesta escola que anaves de castellà, perquè els teus pares eren... O sigui, el teu pare era científic, era matemàtic, i ja havíeu viscut un any a Tenerife, i per tant havíeu tingut una vida diferent, i tu volies no perdre el castellà, i per això et vas apuntar a aquesta escola.
Sí.
I en aquesta escola, per exemple, vas tenir una professora que va tindre un detall amb tu que no se t'ha oblidat mai.
Ah, ostres, ara em poses en evidència.
No, que et va regalar un llibre, crec, no?
Ah, bueno...
Sí, que era un una cosa a la que tu no estaves acostumada. Clar, venies d'aquesta escola russa que dèiem que eren tan durs,
sí,
i de sobte
sí,
tenir un detall amb l'alumne.
Sí, sí, no, que em va regalar un llibre de Becker, no? Em sembla?
Sí.
Sí, 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 és veritat. No, o sigui, dins de la mateixa escola, d'aquesta escola espanyola, que és un fenomen que aquí potser costa d'entendre, perquè aquí t'imagines que és una escola privada on estudien a fons un idioma estranger, però allà no és una escola pública, això també és herència soviètica, que hi havia escoles angleses, franceses, espanyoles, que vol dir que dediquen moltes hores a estudiar un idioma a fons.
Però que eren públiques.
Sí, que eren públiques, sí, sí, això és important tenir-ho en compte. Llavors, sí, en aquella mateixa escola doncs, hi havia professores d'aquestes que et maltracten, suposo perquè se senten maltractades per la vida, i llavors hi havia això, aquesta professora meravellosa de castellà, que era filla d'uns refugiats de la Guerra Civil, i després una professora també de pintura espanyola, que ens explicava les meravelles dels grans pintors espanyols i ens feia aprendre els noms dels 14 germans de Murillo, que encara ara em pregunto per què era tan important.
Però te'l saps o no?
No, no, no.
Ah, d'acord.
Ara ja han passat uns anys.
Estava preocupada, dic, ara se'l sabrà.
No, però per mi eren música, aquells noms, no? Em feien somiar com devia ser la vida de Murillo, d'aquests pobres nens que surten als seus quadres. Vull dir, tinc molt bon record d'aquestes professores perquè eren diferents, eren més càlides. Clar, tenien sang mediterrània a les venes. Eren, les dues eren mig espanyoles. Llavors, per molt que haguessin viscut a la URSS i per molt que s'haguessin impregnat d'aquest esperit militar soviètic de les escoles, doncs eren més simpàtiques que la resta.
I què li passa a la Xènia Diakonova quan finalment el teu pare va venir a estudiar aquí matemàtiques, a treballar a la universitat?
Sí.
I quan arribes aquí i us plantegeu com a família si us quedeu o no.
Sí.
I em sembla que tu vols quedar-te. Què et passa en Barcelona quan arribes?
Bueno, jo crec que una vegada més, un cop de sort, amb l'institut on vaig anar a parar, que aleshores es deia, tenia un nom una mica sinistre, Parc de l'Escorxador,
sí.
I ara es diu molt millor, es diu Ernest Lluch, un institut de batxillerat a l'Eixample, on vaig anar a petar perquè el primer pis de lloguer on vam anar a parar amb els meus pares era allà a prop. Llavors allà jo tenia alguns professors fantàstics, com ara l'Alfred Sargatal, que és una persona famosa també en el món de les lletres, traductor d'Eliot i d'altres, el Domènec Marzà, que també és escriptor valencià, i altres professors que jo crec que estaven francament desaprofitats a secundària perquè eren gent molt sàvia que podien ensenyar-te moltes coses més enllà de les assignatures que els tocaven.
I tornes, em fa gràcia perquè tornes a parlar de professors.
Sí,
és a dir,
sí.
No parles dels companys de classe.
Bueno, jo en aquell moment era una nena friqui que amb els nens, clar, amb els companys de classe em costava una mica. Clar, jo, em costava trobar alguna cosa de què parlar, perquè a mi ja m'agradava la poesia, la música, imagina't, em devien tenir per una snob, no ho sé, però per mi era normalíssim això, llegir poesia, per això el Domènec, que va ser el meu primer tutor, el Domènec Marzà, li vaig dir, escolta, vull que m'ensenyis el teu poeta preferit en català, i em va dir, bueno, és que el meu poeta preferit és molt difícil, és en Foix. I jo, sense tenir ni idea de qui era Foix, li vaig dir, doncs escolta, és igual, llegeix-me els seus poemes, jo els vull sentir. I em va llegir poemes de Foix, i òbviament no en tenia res, però sonaven tan bé els sonets de Sol i de Dol, que vaig pensar, mira, això m'interessa. I l'Alfred Sargatal va ser un altre que també que em deixava llibres a la seva biblioteca personal, que m'ajudava a entendre poemes en català que jo volia llegir pel meu compte.
Sí, eres un somni pels professors, perquè tot allò que no podien treure en lloc t'ho explicaven a tu, pràcticament.
Bueno, jo me'n recordo que justament, mira, amb el Sargatal vam tenir una conversa sobre això, que jo li deia, bueno, ell em deia, ostres, això de fer de profe és molt dur i els alumnes no et fan ni cas, i jo li deia, bueno, però jo sí que et faig cas, i ell em deia, una flor no fa estiu.
17 anys tenies com vas publicar el teu primer poemari en
sí,
rus, aquest
sí,
cas,
sí.
Quan estaves a Rússia. Clar, venies d'aquesta família que dèiem, amb tot de literats, estudiosos, acadèmics, etc. Com ho vivies allà? Allà era normal que algú de 17 anys hi publiquessin? Tenies molts endolls i era fàcil que trobessis un lloc on publicar-te perquè tenies una família molt, molt ben relacionada o no? O vas haver de lluitar-ho molt, això?
No, no vaig haver de lluitar gens, perquè bueno, allà és relativament fàcil publicar un llibre amb el ben entès que l'editorial no el distribuirà gaire, que ho hauràs de fer tu, és pràcticament una autoedició. El que passa és que aquí queda molt malament dir una autoedició perquè s'associa amb una cosa molt amateur, però allà poetes importants que han guanyat premis a nivell estatal fan, bueno, fan això, que van a una editorial d'aquestes, no t'hi fixis, publiquen un llibre i llavors intenten ells mateixos distribuir-lo o fer que arribi als llocs.
Te'n recordes de què parlaves en aquell primer poemari?
Sí, eren poemes que segurament avui dia em faria molta vergonya rellegir-los perquè eren molt, molt ingenus.
Però de què parlaves? D'amor?
Bueno,
de...
No sé, hi havia una mica de tot. Suposo això, les meves experiències d'adolescent o de joveneta, d'haver viscut en diferents llocs, no? Perquè no només havia viscut a Rússia i a Espanya, a Catalunya, perquè també havien passat uns mesos a França, a Marsella... Llavors suposo que això, les experiències de la vida nòmada hi eren, segur.
Les dones i els dies. Pubilles de cuixa forta.
Aquí un canvi absolut. T'has posat una mica funky, diríem una mica setentera, però és que estem parlant de Jesucrist Superstar, d'aquella banda sonora meravellosa. Aquí has triat una cançó. Per què aquesta cançó? Per què l'has triada, Xènia?
Però no és aquesta.
No és aquesta? Ens hem equivocat de cançó?
Jo crec que sí.
Doncs escolta, en buscarem una altra. Fem una cosa, en posem una altra mentrestant. Posem Amàlia Rodríguez Coïmbra, que estava
fabulós
a la llista.
Fabulós.
Som-hi. Vinga.
Coïmbra, malissa, de son i tradissa, volenta una cançó i l'ua fecunda, un libro a una muller.
Dèiem abans que havies viatjat també molt des de Rússia, havies viscut en diferents llocs, també de la Mediterrània, Marsella...
Sí, sí, sí.
A Portugal hi vas viure mai o què?
Hi he estat només un cap de setmana i em va semblar un lloc meravellós, sí, sí. I sí, Coïmbra, aquesta cançó de Coïmbra l'he triat... Bueno, m'encanta la veu de l'Amàlia Rodríguez, per descomptat. Aquesta cançó en realitat és del 47, imagina't, que ens hem remuntat. Doncs sí, sí, Coïmbra particularment em va semblar un lloc encantador perquè ja hi vaig trobar un lloc que es diu el cementiri dels poetes. Quan ho vaig saber vaig pensar, ostres, què serà això? I vaig anar allà i va resultar que, com que és una ciutat universitària, quan un grup d'estudiants acaben la carrera, o sigui, s'acaba una promoció, llavors fan com una mena de tomba simbòlica d'aquella promoció i fan uns versos com a epitafi en aquesta, a la làpida. I vaig anar a veure aquelles làpides amb versos de promocions diferents d'universitaris i em va semblar meravellós que la gent allà, doncs, veiés la vida universitària també com si fos una vida, no?, realment, que s'acaba i que es mereix un epitafi en vers.
Són històries, per exemple, doncs, que tens relacionada la Xènia Diaconova amb la música, amb la literatura, que sempre t'han acompanyat, com dèiem. I, clar, tu comences això molt jove, com dèiem, doncs, a escriure poemes perquè ja venies de casa, de que te n'havien llegit molts... Però, clar, després ha anat evolucionant la cosa. Fins i tot ara et dediques a editar llibres.
Sí.
I et dediques a editar llibres infantils, juvenils, amb aquesta editorial que tens aquí a Barcelona. Per què? Perquè tenies ganes de que els lectors catalans tinguessin referències, altres referències? Perquè jo m'imagino que Rússia és un país molt ric en literatura infantil, juvenil, però aquí ens ha arribat en realitat molt poca cosa i tenim, de fet, moltes males traduccions d'obra russa.
Sí, sí, és que justament per això, perquè hi ha molt poques traduccions que valguin la pena de literatura infantil i juvenil russa, polonesa, txeca, dels països de l'est en general, que tenen tots tradicions potentíssimes de literatura per nens, en el sentit que és una literatura que es pot començar a gaudir de petit i que després continues gaudint-la, no? Per això la meva feina editorial consisteix en trobar aquestes obres i intentar traduir-les o buscar traductors per traduir-les i per fer-les arribar als lectors d'aquí, perquè aquí molt sovint també el que es publica com a literatura infantil a vegades són com llibres d'autoajuda per nens. I a mi, per mi això no té gaire interès. I en canvi, doncs això, que grans clàssics de literatura russa, polonesa, txeca també fossin grans clàssics en el camp de literatura infantil, és interessant. I em sembla que s'han de fer arribar aquestes obres als lectors d'aquí també perquè tinguin una visió més ampla del que és literatura infantil.
Tu, quan arribes aquí, decideixes que estudies filologia catalana, que això és ben curiós, perquè podies haver pensat, venint d'on venies, d'una llengua imperial, gran, d'un país enorme, pensar que el català era una cosa molt petita i que no tenia sentit.
Bueno, mira, precisament perquè era petita...
O t'agraden les coses difícils.
Les coses exòtiques.
L'exotisme.
Clar, imagina't, jo crec que m'hi vaig apuntar pensant que això, que aniria a Rússia, després explicar-ho als meus amics, estic estudiant filologia catalana i tothom diria, què?
Jo crec que tu volies això, eh? Tu només volies per això, perquè es posessin les mans al cap.
Ja veus, quines grans pretensions que tenia de joveneta. No, però després he de dir que em vaig avorrir moltíssim el primer cicle de filologia catalana, llavors el professor Jordi Llobet em va dir, doncs, canvia i ves a literatura, a teoria de literatura i literatura comparada, perquè es podia fer un canvi de cicle, fer un segon cicle d'això sense perdre els crèdits guanyats durant els dos primers anys. Llavors vaig fer aquest canvi i encara em vaig avorrir més teoria de literatura i literatura comparada. I va ser una època que jo no anava quasi a classe, només anava a quatre classes que m'interessaven i amb els apunts dels companys em treia de sobre les assignatures on me matriculava i després anava a la biblioteca i llegia el que en aquell moment em donava la gana.
Però a mi fa la sensació, mirant-te i sentint de parlar, que tu tens altres capacitats.
Bueno,
tu has mirat mai,
mira,
això,
soc
no?
Molt baixeta, llavors potser per ser tan baixeta són altes.
Clar, deu ser això. Escolta, però tinc entès que la teva àvia paterna sobretot et va dir que era molt important, tot i que era una senyora molt important i molt estudiosa, que et divertissis, que fessis una carrera creativa, que et fes feliç.
Sí,
això
sí.
Em sembla superbonic.
Sí, sí, això sempre li agrairé perquè, clar, aquí és veritat que bueno, jo no tinc ni idea de quina mena de coses diuen les mares o les àvies als seus fills aquí a Catalunya, però m'imagino que en algun moment, quan surt el tema de buscar una feina, doncs has de buscar una feina que estigui ben remunerada. Això potser no es diu exactament així,
sí,
però...
Sí, home, es diu una carrera de profit. A mi em van dir, has de fer una carrera de profit.
Clar, exacte. Llavors, clar, potser perquè també la meva àvia venia de Lourdes, on tothom, menys la gent del partit, eren gent uniformement pobra, que es guanyaven malament la vida, o almenys la gent que es dedicava a coses més o menys intel·lectuals, tots es guanyaven malament la vida. I llavors ja no hi havia aquesta pressió de guanyar diners. O sigui, ja donaves per fet que cobraries molt poc, per tant, et podies permetre el luxe de buscar una professió, això, com ella em deia, busca't una professió creativa, que ha de ser una professió o artística o científica, això em deia. Perquè aquesta mena de professions et portaran una satisfacció que altres menes de professions que no siguin creatives no et portaran.
I ha estat així o què?
Bueno, jo crec que una vegada més...
Ets feliç? Li pots dir a la teva àvia que ets feliç?
Bueno, no m'obliguis a fer declaracions d'aquestes perquè sóc supersticiós, eh?
D'acord, d'acord,
sí. Ara et dic, sóc feliç, doncs mira, d'aquí a 5 minuts em caurà un totxo a sobre.
Esperem que no. Escolta, posem una altra cançó, si et sembla.
Fantàstic.
On ens portes amb aquesta cançó?
Bueno, això és la passió de Sant Mateu, de Bach, meravellosa, composta a principis del segle XVIII, però la gravació aquesta, de Kathleen Ferrier, que és una gran cantant anglès.
Ets molt home, també. O sigui, no només has escoltat molta música a casa, sinó que tens aquest punt de saber-ho tot del detall i d'apuntar-t'ho. Vens amb la llibreta.
Bueno,
m'agrada
sí,
perquè
sí.
Fas els deures.
Sí, m'ho he apuntat també per saber una mica aquestes cançons que he triat de quins anys són. Aquesta interpretació és del 1950.
Quan l'escoltes, aquesta cançó? Quan la sents?
M'ha acompanyat tota la vida,
sempre.
No? És una de les cançons més... les àries més boniques del món, no? És l'ària, a més, en realitat, d'un personatge masculí, que és Sant Pere, en aquell moment quan ha negat Jesús 3 vegades i llavors li demana perdó, diu, Senyor, tingueu pietat, aquest erbar me dija en alemany, que vol dir Senyor, tingueu pietat, li demana perdó, i el que sempre m'ha encuriosit és que aquesta ària sempre es canta amb veu femenina, amb veu de mezzo-soprano, contralt.
Potser perquè volen que ens empenedim les dones d'alguna cosa, d'aquell pecat original.
No, perquè plorem més, perquè amb una veu femenina plorarem més, jo crec.
Escolta, això té a veure amb aquella paraula que tu fas servir en el llibre que es diu unínie, si no sé si ho pronuncio bé,
sí, sí.
Que és aquesta barreja de tristesa profunda, mal humor i decepció íntima que expliques en el llibre. Què és aquest sentiment tan rus?
Bé, és difícil de resumir, però és com una mena de, sí, barreja de tristesa, decepció, autodecepció, apatia.
I això és quan alguna cosa no et va bé o quan no és, les coses no són com t'esperaves?
Sí, per exemple, bueno, jo en el llibre poso l'exemple d'un fet de la meva vida quan això, en les escoles on jo vaig passar per unes quantes escoles a Rússia, llavors amb una d'elles ens feien fregar el terra al final de la jornada, o sigui, estaves de 9 a 3 a classe i després encara havies de fregar el terra amb una fulla d'afaitar. I dius, hòstia, encara no sé per què ens ho feien fer. Si era perquè a la senyora de la neteja li pagaven massa poc i se n'anava abans de fregar el terra, o era perquè ens volien inculcar un sentit de solidaritat i de saber fer coses pràctiques, encara no sé per què ho feien, però era bastant humiliant. Has estat tot el dia a classe i després has d'estar fregant el terra i era com una sensació que t'han enfonsat en la merda, perdó per l'expressió, però de dir, bueno, ara què serà de la meva vida si estic aquí fregant el terra amb els meus companys? És una sensació com això, de tristesa, humiliació, decepció amb un mateix, que dius, hòstia, no tinc valor per rebel·lar-me i dir no, jo per aquí no passo, me'n vaig a casa sense fregar el terra.
No es va rebel·lar mai ningú?
Bueno, que
jo sàpiga.
Hi havia
una qüestió d'obediència deguda, diries?
Bueno, pensa que érem nens i clar, nenes, vull dir, què havíem de fer? Clar, és que això, si et rebel·laves podies acabar malament.
Clar, m'imagino que ara tu, que ets mare, i m'imagino que el teu fill va a l'escola, veus que hi ha un abisme en aquella escola i l'escola del teu fill. Com ho vius, això?
Sí, sí, no, me n'alegro molt que a la seva escola no hi haurà mai una tutora que digui heu parit aquesta colla d'imbècils i ara què anem de fer? Això tinc clar que és una benedicció del cel.
Ja no aspires a molt més, eh?
Això ja em sembla un gran què.
Clar de lluna en l'alta nit, la dona d'aigua que ha eixit, amb ses fines estisores, tot vagant ha repetit paraules encisadores.
Molta curiositat per saber quan vas conèixer aquesta cançó, Xenia Diaconova, qui et va ensenyar la Teresa Rebull, perquè, perdona, ets una dona de 40 anys, no de 83. Llavors no et toca per edat, això.
Bueno, mira, i Bach?
No, ja ho sé, de Bach ja sé que no ets de 4 segles d'abans, però sí que és una música molt d'una època. Com et va arribar aquesta cançó?
Jo crec que primer em va arribar un poema del poeta badaloní Josep Gual, que es deia Les sabates d'en Jaume. O Paisatge de l'Ebre es diu el poema, però que parla d'algú que torna a un lloc on havia sigut soldat i es troba les sabates d'en Jaume, del seu company, i em va impressionar molt el poema i llavors vaig buscar si hi havia alguna musicació d'aquest poema i n'hi havia una de la Teresa Rebull, que també ha estat a punt de posar en aquesta llista, perquè també és impressionant. Llavors vaig buscar més coses seves.
Però escolta, tu fa la pinta de que tota l'estona busques coses, llegeixes coses. No t'hem d'imaginar mai estirada, no fent res? Què és aquesta... aquesta treballadora incansable.
No, bueno, llegeixo estirada i escric estirada, o sigui que...
Sí?
A vegades m'adormo mentre llegeixo o escric, imagina't.
Què dius?
A vegades escric unes coses tan apassionants que m'adormo.
Però per què necessites estar estirada per escriure? No és molt incòmode?
Bueno, perquè em fa mal d'esquena.
Ah, d'acord. Sí, és tot molt més prosaic.
Potser sí que ja en tinc 80 i no ho sabia.
Clar, clar, és que hi ha molts escriptors, per exemple, l'Eduardo Mendoza, que escriu dret, sempre ho explica.
Veus,
llavors
això és admirable.
He pensat que tu, estirada, m'ha semblat...
No, però mira, aquesta cançó de la Teresa Rebull és preciosa perquè és un poema de Josep Sebastià Pons, un poeta de Catalunya Nord, que si llegeixes com a poema La dona d'aigua, sembla un poema molt, molt innocent, un poema noucentista sobre un personatge com de llegenda, una dona d'aigua, però el sents cantat d'aquesta manera amb la veu salvatge de la Teresa Rebull i t'adones que està parlant de la mort, que aquesta dona d'aigua és la mort. Però jo no era conscient fins que vaig sentir la musicació. És que m'encanta la veu de la Teresa Rebull. No recordo quan la vaig descobrir, però diguéssim, de les cantants en català, és la meva preferida.
Doncs escolta, quedem-nos amb la seva veu. Xenia Diaconova, moltíssimes gràcies per venir a Les Dones i els Dies. Nosaltres ho deixem aquí, aquest programa que hem fet Mireia Dalmau, Roser Perera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Dilluns parlarem de dones que tenen famílies monoparentals i com s'ho fan per arribar a final de mes, que com ens explicava la Xenia Diaconova, és una cosa que quan ella anava a l'escola a Rússia era molt més habitual del que ens imaginem. Així que no sé si l'hauríem de tornar a convidar. Moltíssimes gràcies, Xenia. Fins
gràcies
aviat.
Gràcies a vosaltres. Fins
merci.
Aviat.
Merci.